Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 15 minuts. Estàvem aquí conversant amb Andreu Bosch sobre moltes vegades el desenvolupament dels plens. Andreu Bosch, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Que abans de deixar-la anar, saludem el regidor, però de la mateixa manera que potser aquesta legislatura molts associaran a Andreu Bosch a l'home de les preguntes en el ple.
No sóc l'únic que
fa. No sou l'únic, és evident, però en qualsevol cas sou dels que aprofiteu segurament molt el torn de preguntes, eh?
Sí, de fet és una de les feines que ens toca als que estem a l'oposició. Ser la veu de les persones que no tenen veu, és a dir, que representem a molts sitgetans i sitgetanes, i estem molt atents a... doncs sobretot a les queixes o als suggeriments, als escrits de sitgetans i sitgetanes que arriben a posar en paper públic, és a dir, a l'Eco de Sitges principalment, la seva opinió, perquè abans han cremat altres instàncies que no són anar a fer l'escrit corresponent i no han trobat resposta.
I us preguntàvem fins a quin punt creieu que en un ple municipal han d'aparèixer qüestions relacionades a vegades amb temes que es poden desmarcar molt del que són les qüestions de concepte o de debat polític.
Bé, nosaltres el que pensem és que són tan importants les coses de concepte, és a dir, de direcció, i això no únicament en precs i preguntes, sinó sobretot en els temes que es porten a ple. Per exemple, en l'últim ple es va parlar del tema econòmic, doncs quan es va parlar del préstec que es va constituir d'un milió d'euros, més d'un milió d'euros en Caixa Madrid, doncs aleshores en aquell moment ja es va parlar d'això que en dius concepte, no? Però hi ha altres aspectes que són tan importants per la vida diària dels sitgetans i sitgetanes que també s'han de tenir en compte i que quan lamentablement no són atesos en aquestes peticions més que raonables, perquè a veure, tampoc no ens posem en camisa d'onze vares i no anem a defensar l'indefensable, però sí que realment quan veiem que hi ha alguna cosa que és raonable, que ha seguit un procés i que no ha trobat resposta per part del govern, doncs aleshores ens sembla que és útil dir-ho en la tribuna pública, més que res perquè aleshores tots els regidors de l'equip de govern se n'adonen que allò realment, doncs, en allò han fallat i aleshores en allò hi han de posar remei.
Matiseu tot el que vulgueu. Creieu que la vostra capacitat d'expressió pública en un ple es veu coartada d'alguna manera? O per altra banda, aquells que poden pensar que Andreu Bosch té la pell molt fina i molt sensible davant determinades expressions, també tenen part de raó. Que vulgueu.
No, jo crec que s'aplica d'una manera molt arbitrària, i ja ho he dit en un ple al mateix alcalde. És a dir, el ROM, en teoria, permet fer precs i preguntes al final del ple, i jo crec que estaria molt bé que es permetés una mica l'elasticitat de si hi ha resposta per part del govern i la resposta, en podríem dir, no és satisfactòria o fins i tot és atacant de l'oposició, el membre de l'oposició, seria, jo crec, legítim que aquest membre de l'oposició es pogués defensar, i això en algunes ocasions a mi m'ha estat impedit, no? Al mateix temps que això s'ha aplicat un altre reser quan qui parla és algú del govern. Jo recordo, per exemple, al final d'un ple, quan ja estàvem fora de precs i preguntes i fora de tot, doncs l'alcalde li dona la paraula a Rafael Roig, que ara en aquesta legislatura no és portaveu del grup municipal socialista, i que aleshores van engegar una diatriba contra mi. Home, per mi, fora de lloc, que a més no tenia raó, i a més doncs, que no admetia reglamentàriament la meva rèplica, no? Per tant, doncs, esclar, l'arbitrarietat de vegades s'aplica sistemàticament s'aplica a favor d'ells, i això no pot ser.
Ho sentiu poc considerat?
Com?
Ho sentiu poc considerat en el tracte? No volem dir menys tingut, direm poc considerat.
Sí, directe.
O si trobeu una paraula millor...
En algun moment m'hi he sentit, eh? És a dir, no es pot dir que sigui sistemàtic, però sí es pot dir que hi ha senyals vermells d'alarma en aquest sentit, perquè, esclar, per exemple, en l'últim ple, doncs, jo crec que l'alcalde no va tenir una actitud com li correspon, doncs, algú que ha de donar exemple, algú que ha de, malgrat de tenir el seu paper al capdavant del govern, ha de tenir també un cert to d'imparcialitat. No?
Això passava abans?
Jo no ho recordo amb aquesta intensitat. En tot cas, jo crec que això, si passava abans o passa ara, està malament, i aleshores no s'ha de rectificar.
11 i 20 minuts, la conversa pot començar i evidentment en bona part se centrarà en aquest context de crisi que vivim, tot i que Andreu Bosch, a través de les pàgines de l'Eco de Sitges, sembla haver deixat molt clar que, malgrat aquest context que vivim, repetim, de crisi, la gestió de l'equip de govern pot haver estat d'alguna forma també causant de les angoixes que patim ara, o almenys creieu obertament que el govern ha actuat amb una certa mà foradada i que hi continua fent hores d'ara.
Sí, nosaltres creiem que gasta en excés. Ja hem denunciat diverses vegades el nombre de càrrecs de confiança que va contractar al començament de la legislatura i durant aquest any que portem, any i escaig de legislatura. Ens sembla que és un excés que el pagarem molt car als sitgetans, i la veritat és que de moment no veiem una rectificació en aquest sentit. No?
Us preguntem, hi ha alguna forma de poder-ho quantificar, això? Quan els oients poden escoltar aquest excés de càrrecs de confiança, o les persones que d'alguna manera han contractat el govern, hi ha més o menys xifres, hi ha més o menys, diguem-ne, quelcom que pugui substanciar aquesta afirmació d'una forma molt... Doncs mira, n'hi ha 10, n'hi ha 20, n'hi ha 25, n'hi ha 30, n'hi ha tants.
Jo la veritat és que ara no ho recordo. En el moment del ple de l'any passat, o sigui, quan es va parlar del tema
pressupost d'enguany
i tal, doncs recordo que era una quantitat molt important, també que hi havia una quantitat de càrrecs de confiança també molt important. Potser estem allò al davant de molts municipis amb més habitants que nosaltres i que tenen menys càrrecs de confiança que nosaltres, no? Per tant, doncs, estem en una mala situació per afrontar la crisi, perquè d'entrada en podríem dir, aixecar la porta de l'Ajuntament ja costa cada dia molts més diners dels que ingressem, i això sí que és una dada que vull posar de relleu. En el 2007 hi havia un estalvi net positiu, poquet, però allò que dius, bueno, vas ingressant més del que gastes, no? Però en aquest moment estem en un estalvi net negatiu, no recordo, fa uns mesos era el 2,55%, o sigui, vol dir que gastem més del que ingressem, i això és greu. O sigui, a part de que en els últims mesos hem sortit a un préstec per mes, gairebé, i que a més per uns imports absurds, vaja, enormes, desproporcionats, eh? És a dir, que estem en aquests últims mesos en 14.400 milions d'euros, que, si no recordo malament, eren, aquí ho tenim a l'Eco, No, no, 500 milions de pessetes es referia al... no, això és...
A 2.300 milions.
2.300 milions de pessetes. Que de vegades, si ho dius amb euros, no te n'adones.
Per això, perquè...
Però 2.000 milions són molts milions de pessetes. Es podien fer moltes coses abans i ara també es poden fer moltes coses en 2.000 milions. Per tant, doncs, o sigui, hi ha dues dades preocupants. Una, la quantitat de préstecs que anem adquirint i que, a més, no oblidem la dada, la majoria amb anys de carència. Què vol dir? Vol dir que realment qui haurà de pagar aquests préstecs, o sigui, allò, amortitzar-los, són els que vindran darrere. I això tampoc no ho trobem correcte. És a dir, que a veure, si aquesta legislatura ells han de contraure aquests deutes, doncs com a mínim haurien de fer cap per mans. Allò de dir, bueno, al final de la legislatura deixem l'Ajuntament com estava. I això ja veiem que serà impossible.
Dues qüestions a partir d'aquí. La primera, entenem, ens sembla a partir del que ja heu comentat, que sou dels que es manifesta a favor de la congelació de sous per aquest 2009, o de la rebaixa fins i tot?
Home, és que a veure, ja ho veiem en l'últim ple. En l'últim ple va ser el més curt de la legislatura. Cada vegada hi haurà menys temes. Per què? Perquè també cada vegada hi haurà menys activitat per proposar, perquè la bossa no dona per més, no? Per tant, doncs potser seria el moment de retallar allò que dèiem, càrrecs de confiança. És a dir, no congelació.
Eliminació.
Eliminació, és a dir, rebaixa. Vull dir que estem gastant massa en aquest capítol, per tant, doncs, anem a la baixa.
Segona qüestió. Si un préstec ha de servir per una obra, diguem-ne, d'interès públic, com és el mercat, és igual que pugui ser assumida ara com... que sigui assumida en el futur, perquè vingui, si es tracta d'una obra, diguem-ne, d'interès general, per dir-ho.
Mira, m'alegro que hagis parlat del mercat, perquè nosaltres vam denunciar com es va finançar el tema del mercat, no? O sigui, evidentment els periodistes precisaven d'una indemnització, però no estava clar que aquesta indemnització no l'hagués de sufragar o no hagués de, com a mínim, participar a Mercadona, que és el principal beneficiat amb totes aquestes obres, no? O sigui, tindran una superfície comercial en el ple centre de Sitges i els hi ha sortit l'operació molt bé de preu, no? Per tant, doncs...
Com ho haguéssiu fet?
Doncs aplicant el capítol 11. Mira, això ho vaig dir en el ple que em van parlar l'any passat, però deia... en el punt 11 del conveni que es va signar a Mercadona deia que estava prevista una contribució econòmica per aquest concepte, i aquesta contribució econòmica, que no estava quantificada en aquell moment, va quedar reduïda a 0 euros. O sigui que al final aquest punt 11 del conveni no s'ha aplicat en absolut, i pensem que amb això l'Ajuntament s'ha equivocat, ho ha fet molt malament, perquè hauria d'haver apretat a Mercadona i com a mínim el 50% d'aquests imports que s'han hagut d'abonar amb els periodistes, justament, però hauria hagut de participar a Mercadona amb això.
D'alguna manera el municipi també se n'ha beneficiat, però d'una obra nova o no?
Jo no poso en dubte que el mercat s'havia de rehabilitar o s'havia de refer. De fet, fins i tot hi havia un vici ocult que, vaja,
que un any o altre
hagués,
ara,
doncs, d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys hagués sortit, i aleshores doncs ho haguéssim hagut de fer igualment, i potser en presses que hagués sortit millor, pitjor, vull dir. Però home, la manera com s'ha fet, sí, això sí que ho qüestiona.
Ho qüestioneu en el sentit que creieu que en el fons...
No s'ha apretat prou en Mercadona, ja està.
És a dir, que Mercadona ha sortit beneficiada de...
Sí, jo crec que amb això, en molts casos, es va la solució fàcil de tirar veta de les arques públiques, dels diners de tots, i en lloc d'anar estirant de qui s'ha d'estirar. És que de vegades dona la impressió que és un govern fort amb els febles i feble amb els forts, i això no pot ser. Això crec que ho tenen molt mal entès, els senyors del govern.
Tornant a la qüestió pressupostària i tornant a aquest entorn, s'han reunit ja vostès amb l'equip de govern, aquestes reunions que volia establir l'alcalde Baiget amb els representants o portaveus de les diferents formacions, algunes ja se n'han produït, si no tenim mal entès?
Sí, nosaltres hi hem anat a la reunió. Una de les coses que n'hem tret és que al final ens donen la raó en algunes coses.
Per exemple?
Ens van donant la raó en diverses coses, no? Perquè nosaltres tenim una postura d'oposició constructiva i que fem bones propostes que es van demostrant amb el temps que són bones propostes, encara que ells els sàpiga greu d'acceptar-ho, no? En aquest tema concret, no? Un dels temes estrella, que per mi és important, però que no és, en podríem dir, la gran solució del problema econòmic a Sitges, però vaja, és, en podríem dir, un pedaç, un bon pedaç, seria el trasllat de dependències municipals a Sitges referents, o Sitges referent, que a mi m'agradaria, no? Perquè és més català i no cal que anem a buscar altres llengües. Però vaja, la qüestió és que...
Sou el primer que ho diu, em sembla, en aquesta taula, això.
Jo ja ho he dit en el ple de l'any passat. És curiós perquè l'any passat vaig demanar-li a l'alcalde, home, de referents a referent...
No la qüestió de la terminologia, sinó de la hipòtesi del trasllat de dependències municipals a l'edifici Sitges Referents.
Jo ho he vist a les notícies.
D'acord.
Però el que és curiós és que va ser tema de debat electoral fa un any i mig, és a dir, abans de les eleccions nosaltres en vam fer aquesta proposta, i vaja, perquè veieu una mica com estan desencaminats els senyors del govern. Ells el que feien era la proposta de fer un gran nou edifici municipal a la Plana Est, amb biblioteca i no sé quantes coses més, no? Doncs ara resulta que això, amb la crisi econòmica, ha quedat en l'aire i venen a les nostres, és a dir, les nostres, que era proposar el trasllat, podríem dir, de mica en mica, és a dir, edifici a edifici, a mesura de les nostres necessitats, cap a aquest nou edifici d'oficines.
Aquest edifici, suposadament, però, havia de ser, si no tenim mal entès en el seu dia, com un centre, un espai per poder llogar a empreses que volguessin instal·lar-se aquí.
Sí, però ja s'ha vist amb la crisi econòmica que això ha sortit llufa, no? És a dir, que de llogar oficines, res de res. Si no se les lloguen ells mateixos, malament.
O sigui que la proposta aniria ara en aquest sentit, en el de poder traslladar dependències municipals allà.
Sí, està al costat d'un gran departament, del Territori i Medi Ambient, que ja està instal·lat allà, i aleshores això, evidentment, genera sinergies positives, és a dir, de proximitat. Avui en dia, doncs, hi ha persones que es dediquen a portar documents d'aquí cap allà, més enllà, etcètera, etcètera, no? De moure papers, no? I pensem que això ajudaria molt, no? El que passa és que és curiós com la idea que hi havia al darrere de la nostra proposta era allò de dir, bé, siguem prudents, siguem cautelosos amb el tema econòmic i amb el tema de propostes per Sitges, i això ho fèiem en el maig del 2007, és a dir, abans de les eleccions, perquè mai se sap, perquè és millor ser prudent i que després tinguis uns diners per fer alguna altra cosa o per tapar algun altre forat o simplement per allò de dir, mira, escolta'm, això que mai s'ha fet, doncs ara ho farem, no? O invertim més diners aquí. Els diners sempre van bé per fer coses. Doncs aleshores, si te'ls gastes en projectes megalòmens i faraònics, com ara és fer un nou ajuntament, doncs aleshores, clar, no els tens per altres coses, no? Aleshores, doncs, aquella proposta que era prudent i que en algun moment fins i tot van arribar a riure-se'n d'aquesta manera que acostumen a fer els socialistes, que ens sap greu, perquè sí que són el partit més important que hi ha Sitges en nombre de vots, etcètera, etcètera, però home, jo crec que se'ls ha pujat els fums al cap i resulta que de vegades tenen un to irrespectuós, no? I jo recordo que en algun moment fins i tot van ridiculitzar aquesta proposta. Doncs mira, ara resulta que l'han feta seva, aquesta proposta, no? I d'altres, perquè per exemple jo recordo el tema del dipòsit d'aigua, llàstima que l'hagin fet massa tard, perquè...
Em pensava que anàveu a dir llàstima que l'hagin fet.
No, que l'hagin...
que hagin anat tan tard en el temps.
Aquí hi ha, en el tema de l'aigua, una cosa essencial, i és que al Sitgetà li farem un bon servei el dia que li eliminem la necessitat de tenir dipòsits a dalt dels terrats. Per què? Perquè aquests dipòsits s'espatllen, s'esquerden, o simplement s'han de canviar perquè els d'Uralita ja no són ni legals.
I ja no direm això, sinó bàsicament perquè molts sitgetans paguen més aigua de la que consumeixen.
Això també.
Perquè però és que, no tenen comptador a casa seva i, per tant, paguen un tant cada 3 mesos.
Sí, però és un peix que es mossega la cua.
I a molts sitgetans els poden demanar que estalviïn aigua a casa seva i, en el fons, en el rebut de l'aigua, pagaran la mateixa de sempre perquè és la que tenen contractada i no pas la que estalvien. Oi?
Anem a parar aquí. Però vaja, l'aigua que els sitgetans guardem a les nostres cases és l'aigua que no podem guardar en dipòsits públics, és a dir, gestionats, ben controlats, ben netejats, periòdicament, a nivell municipal. Estem en un dèficit importantíssim de reserva d'aigua. No? I per això...
Inclús amb la construcció d'un nou dipòsit.
Sí, i tant. O sigui, que de fet el programa que jo m'havia plantejat quan estava en el govern era, en la passada legislatura, acabar el dipòsit aquest que ara s'està acabant, és a dir, 2 anys després o un any després del que a mi m'hauria agradat i que hi havia possibilitats de fer-ho, el que passa és que els entrebancs em van impedir-ho. Doncs...
Es va parlar molt en el seu dia, sí.
Sí, de desviació de diners.
Que ja no.
Diners que anaven destinats a una cosa, doncs resulta que es destinen a una altra. I això, és clar, no hi ha regidor que sigui Superman i que pugui pujar els diners de la seva butxaca. No?
Són matiseu-nos, els diners
però,
del...
Però vaja, la qüestió és que...
Els diners del dipòsit van ser els de la Blanca, els del camp de la Blanca Segur?
Sí. Però és igual, perquè ho fessin servir. La qüestió és que no ho van fer servir per al que es necessitava i la programació hagués donat per... en una legislatura tenir un nou dipòsit i en una segona legislatura com a mínim tenir el primer dels 3 o 4 dipòsits que farien falta per acabar de completar tota la població tota l'aigua que necessitarà la població del futur de Sitges. Mm-hmm. No?
Sí, però, s'instal·la, però...
Per tenir-la present, faria falta com a mínim aquest que estan fent i un altre situat en un altre.
I si hi ha la desaladora Cunit, farà falta?
També, perquè això és una qüestió de subministrament, és a dir, per què tenim aigua en els dipòsits a casa? Perquè en aquest moment, si tots els sitgetans es dutxen a la mateixa hora, la reserva d'aigua no dona per tots els sitgetans. Per tant, doncs, cadascú ha de tenir el seu dipòsit i l'aigua que fa servir en aquell moment doncs és la que en pot disposar. Mm-hmm. Però eliminem tots els dipòsits dels terrats i aleshores, si tots ens dutxem a la mateixa hora, no dona.
D'acord.
Però, per tant, no ens podem
dutxar. Però aquí ens deixem, suposo que ens deixem una part important, una balda important d'aquesta cadena, que és la infraestructura que hauria de permetre que l'aigua arribés a casa sense necessitat de tenir dipòsits i, per tant, havent-hi un comptador. I tothom ha comentat, o almenys no hem escoltat cap altre argument que no sigui que la despesa que... sigui l'empresa, siguin les institucions públiques, sigui qui sigui, que ha de permetre modernitzar la xarxa, és enorme la despesa.
No tanta. El primer és fer els dipòsits que toca per tenir la reserva necessària. El segon és una cosa que ja s'ha fet en aquests últims anys, que és anar sectoritzant, és a dir, vol dir que hi ha per sectors una mena de comptadors electrònics que ja estudiant-los, o sigui, veient el que surt allà, ja es veu si hi ha pèrdues o no. Per tant, doncs, la necessitat d'actuar en un sector o un altre. No? O sigui, que ja t'orienta de cara a on hi pot haver pèrdua, perquè l'altra qüestió és, un cop tens la reserva d'aigua, és la pressió a la que pots posar la xarxa perquè doni servei a totes les cases que t'ho demanin. Però, a més, això no es faria de cop. Per què? Doncs perquè no tots els ciutadans es posarien a demanar comptadors en lloc de dipòsits. És molt difícil que això passi, no? I en tot cas, doncs, hi ha d'haver doncs, un ordre de registre. És a dir, jo ho demano primer, doncs estic primer, que qui ho demana segon i qui demana tercer, doncs mira, s'haurà d'esperar un temps, no? O sigui, que aquí hi ha, d'una banda, els dipòsits, per l'altra, la xarxa, que s'ha d'anar renovant amb el temps, i l'últim pas és el ciutadà que diu, jo mira, escolta'm, en lloc d'aforament vull comptador i vull eliminar els dipòsits. I això normalment el que passarà és que ara mateix la meva germana, per parlar un cas concret, no? Doncs es veu que tenen malament els dipòsits i els han de canviar, no? doncs això els hi suposa una despesa importantíssima, perquè han de canviar les vigues, han de canviar els dipòsits, a més hi han d'accedir des del carrer amb una d'aquestes grans grues, bueno, que és una despesa important. Doncs, si estiguessin aquests dipòsits fets, dirien, escolta'm, mira, en lloc de fer tot això, agafem i canviem l'aforament per comptador, connectem directament, ens estalviem ja, retirem els dipòsits de dalt, ja ens oblidem dels dipòsits
sempre
de dalt.
Sempre i quan l'instal·lació del carrer ho permeti, eh?
La instal·lació del carrer ho ha de permetre, ho permet.
Ho diem perquè no a tots els carrers de Sitges és per... Diguem-ne, la instal·lació està per aquests extraordinaris. O almenys això és el que ens deien, eh? Perquè és una instal·lació vella que no permet determinades pressions a l'arribar a les cases. Això és el que ens deien.
Es pot anar substituint progressivament, a poc, i a més, a veure, en els llocs que falta, perquè quan detectes una fuita, allò dius, bueno, aquesta actuació es necessita aquí, doncs aquesta canyeria és la que necessita. O sigui, no hi ha la necessitat d'actuar sobre tots els carrers de Sitges al mateix temps, eh? És a dir, que es pot sectoritzar, es pot fer per sectors i es pot aplicar la pressió que toqui a cada sector segons les necessitats.
Entenem, però, que això ho heu exposat en alguna d'aquestes reunions o és una altra qüestió? No.
Jo la veritat és que tot això que estic exposant aquí públicament, ja vaig fer el meu oferiment al regidor corresponent, el senyor Riós, perquè quan ell va parlar d'estudiar el tema de les tarifes d'aigua, doncs aleshores jo vaig dir, escolta'm, jo tot el que conec sobre el tema ho poso al teu servei perquè, doncs, vaja, tot el que jo pugui saber, el que estic dient aquí, doncs també li podria explicar a ell. De moment encara no m'ha trucat, possiblement avui ja es donarà per assabentat. I per cert, un error que ja vaig esmentar en els pressupostos de l'any passat i que tornaré a repetir és que els aforaments l'any passat es van a posar un 40%, si no recordo malament, o sigui, molt més de l'IPC, no? I una de les coses que vaig dir públicament i que torno a repetir és que això és injust. És injust perquè tu pots apujar el 40% els aforaments quan amb el sitgetà, amb el ciutadà, li dones una alternativa i dius, escolti'm, si vostè no vol aquesta puja, doncs canviï l'aforament per al comptador i ja està. Però això, en aquest moment, sense la reserva d'aigua adequada, no ho podem oferir. És a dir, diem o el 40% o el 40%. És a dir, miri com s'ho miri, si vostè té aforament, doncs vostè ha de pagar el 40% més, sense donar l'alternativa. I a mi no em sembla just això.
De moment, de cara a aquest any, no s'ha parlat de cap 40% ni res semblant, no?
Home, només faltaria que comencin a posar. I a més, tenint en compte que molts aforaments corresponen a cases antigues,
que són
persones jubilades, que tenen els...
Per això us ho dic, però que ningú s'espanti a l'haver escoltat això del 40%, eh? Això fou l'any passat, segons ens diu el regidor, però aquest any ningú ha comentat res del 40%.
Encara no sabem... I esperem que no tornin a fer
que no sigui així.
No hi hauria per fer una revolució i pancartes i tot.
En aquesta reunió a l'entorn de la qüestió de la crisi, Acció per Sitges ha presentat algunes propostes, algunes possibles solucions, o en el fons, si es tracta de conciliar posicions entre tots els partits, diguem-ne que no hi ha més cera que la que crema, sí que està bastant, ara no gastis tant, en definitiva no hi ha més sortida que aquesta?
Mira, nosaltres ja hem anat fent propostes al llarg d'aquesta legislatura i a nosaltres ens sembla que el tema no està tant en quan es gasta, sinó com es gasta i en què es gasta, no? Una de les primeres coses que vam criticar en aquesta legislatura va ser les obres del centre de disseny. Per què? Perquè a nosaltres ens semblava que era un edifici que estava en perfectes condicions, que potser sí alguna obra menor hi tocava, però ni molt menys els 3 milions d'euros que s'hi han gastat. I a més, a veure, és que 3 milions d'euros, 500 milions de pessetes, eh? I a més, per fer coses que a nosaltres ens semblen un luxe. És a dir, posar una pantalla de LEDs, posar un cartell, que per cert, a veure quan aguanta allà a peu de carrer, passant-hi tanta canalla per allà enmig, no? Tot molt maco, i en un context de crisi això es dona de cops de peu amb la realitat que estem vivint dia a dia, no? O sigui, tant de luxe al costat de tanta crisi, doncs no, vaja, no està bé, no enganxa, no? I sobretot tenint en compte que hi ha, per exemple, una casa que és municipal, allà a Campell, que l'altre dia vaig passar i és que ja s'ha ensorrat el sostre. És a dir, que és una llàstima que es tingui tan poca cura de...
Ho referiu a la Masia?
Sí, a la Masia, ara no recordo el nom, no sé si és Can Pere Pau o... Sembla que Can Pere Pau està per allà al golf. Però vaja, és la Masia que hi ha, l'única que queda d'en peus, a Campell. Doncs aquesta Masia s'està caient i és de propietat municipal. O per exemple, la necessitat que tenim d'invertir en la casa del Parc del Rocà, que també és de titularitat municipal i està tota tancada i, bueno, si no s'usa al final s'acaba caient, no? Per tant, doncs, home, és una qüestió de prioritats. O per exemple, amb 4 duros el camí ral, aquest que ja he anat reivindicant des de fa des que estava en el govern i que no em vaig en sortir, però també en l'oposició, doncs vaig reclamant que escolta'm, que re, en 4 apanyos aquell camí ja seria útil per anar a peu i en bicicleta. És a dir, m'estic referint al camí ral, que és un camí públic, que no s'ha de demanar permís a cap propietari i que enllaça el que és el camp de rugbi, o sigui, allà on sí, tenim aquella vela, segons alguns, o em sembla que Sant Cugat té un altre nom, però és el mateix monument, o sigui, fabricat en sèrie. Doncs des d'aquell monument o aquella rotonda fins a la zona de Campell hi ha un camí que enllaça directament, i l'únic problema que té és que, com que és de terra, doncs en alguns llocs és difícilment transitable, sobretot en bicicleta de passeig, no? Per tant, doncs, arreglant aquests petits trams, ni tan sols posant il·luminació, com a mínim per als escolars de Sitges, i tenint en compte que ja hi ha 3 institucions escolars, 2 col·legis de primària i un institut de secundària, doncs home, jo crec que seria molt útil als ciutadans de Sitges, no? Sobretot tenint en compte també que l'alternativa és la carretera, i la carretera, primer, és perillosa, i segon, l'estat de l'asfalt és terrible per les bicicletes també, no? Per tant, doncs, jo crec que seria molt necessari invertir els diners, però invertir-los bé, és a dir, en coses que no costen gaire diners, però que ajuden moltíssim a les famílies. O sigui, imagina el canvi en la vida diària de moltes famílies que acompanyen en cotxe fins a l'institut els seus nens, perquè, esclar, no veuen les alternatives gens bones, no? Imagina't que diguis, mira, nen, ara agafa la bicicleta, que per aquest camí que t'han arreglat ara hi pots anar en bicicleta. Home, l'estalvi en temps i en diners per tots aquests pares, doncs seria una manera d'ajudar en un context de crisi, no? En lloc d'invertir tant en luxes que realment estan molt allunyats de les necessitats de la gent. Això és el que vull dir.
Esteu per la bienalització?
Sí, però no estem d'acord amb la manera com s'ha fet. Primer de tot, el procés de participació no va ser el que tocava, és a dir, pensem que si es volia fer una bienalització amb consens, no es podia fer dues setmanes abans de començar les obres i amb una voluntat de passar de puntetes sobre el debat que hi ha d'haver aquí a Sitges amb el tema de la bienalització. Jo aquí distingiria dos casos diferents. Un és quan s'hi ha de fer una intervenció severa en un carrer perquè realment hi ha una cosa en el seu subsol que no funciona tècnicament i s'ha de substituir. Diguem-li, per exemple, el cas d'Àngel Vidal o el cas de...
del carrer Jesús?
No, el carrer Jesús no, del carrer Nou. Són dos casos en què s'ha procedit a una bienalització, en podríem dir forçada per les circumstàncies, no? És a dir, ja que hem d'obrir d'una manera severa el carrer, doncs ja aprofitem i bienalitzem, no? De manera diferent a com es va fer en el carrer Sant Francesc, que el carrer Sant Francesc també es va haver d'obrir i per llàstima, o sigui, desgraciadament no es va aprofitar justament per anivellar i fer una bienalització. Ara, la que es fa sense aquesta necessitat perentòria, allò d'actuar, allò que dius, bueno, ara sistemàticament anem a bienalitzar el centre de Sitges, doncs jo crec que això requeriria un debat molt més profund que el que s'ha fet, amb dues sessions de pressa i corrents i aquesta rajola o l'altra, no? I jo crec que això es mereix doncs, un procés participatiu on també hi entri la ciutadania i un procés participatiu que a través d'una sèrie de sessions s'arribi a un consens important sobre com ha de ser la bienalització del futur a Sitges.
Perquè ara l'obra que es fa al carrer Jesús, cap de la vila, Parellades, i que es farà al carrer Sant Pau, us agrada, no us agrada, us mereix confiança, no? Hi ha aspectes que encara pugueu desconèixer o...
Jo la considero precipitada i sense haver tingut el procés participatiu que ara mateix acabo de reclamar, no? Per tant, doncs, jo la veritat és que me mantinc al marge d'aquesta bienalització. Personalment, penso que jo, vaja, jo i el meu grup polític estem a favor de la bienalització, pensem que està bé, és a dir, que al final eliminar les voreres en un context en què l'espai públic cada vegada se'ns queda més petit, doncs bé, és engrandir una mica l'espai públic d'aquests carrers històrics que són estretets perquè han estat concebuts d'aquesta manera, no? Però tenint en compte que això és una cosa que ha de durar molts anys, o sigui, ha de ser una orientació que ha d'anar més enllà dels governs que hi pugui haver ara o després, doncs jo crec que seria important arribar a un consens global sobre el tema de la bienalització, com s'ha de fer i com s'ha d'acabar, no, això. I crec que això no s'ha fet adequadament.
I per tant, us voleu mantenir al marge de quelcom que enteneu que no s'ha plantejat adequadament?
Sí. Per això aquesta visió crítica de la bienalització en aquest moment. I tampoc no corria tanta pressa. Si estava en un context de crisi econòmica, potser el govern municipal s'ho hagués pogut replantejar o com a mínim repensar dues vegades a veure si era adequat començar o no les obres en aquest setembre.
Més d'acord amb el passeig Balmins?
Amb el passeig Balmins sí, estem més d'acord. Al final serà una intervenció més tova. I a més no toca els pressupostos municipals, que això també és important, és a dir, que és alguna cosa que s'ha aconseguit des de fora. Ara bé, el tema de Balmins és un tema que s'arrossega des de fa molt de temps i que pensem que està viciat per al tema de l'Olivero, no? I que hi hauria d'haver una solució definitiva sobre aquest tema.
No tan d'acord amb la reordenació de l'entorn de la platja Sant Sebastià o l'obra que es pot fer allà?
També és més del mateix.
Més del mateix?
O es fa bé o millor ni tocar-ho, eh? Millor ni tocar-ho o fer allò quatre panyos i s'ha acabat, eh? Tampoc no cal allò gastar-hi molts diners, no, amb això. Ara jo segueixo dient aquestes coses són coses que fan més maca la vila, però no podem pensar en fer més maca la vila sense tenir altres necessitats més cobertes. Per exemple, l'actuació que jo esperava veure aquest setembre i que em vaig queixar en el ple justament era l'actuació sobre l'estació bombadora de la platja de Sebastià, que ocasiona tantes pudors a l'estiu, no?
Que això continua estant previst, hem de suposar? O...
En el ple el senyor Riós es va comprometre a complir els terminis encara que no haguessin començat en les dates que es van comprometre al novembre de l'any passat. I vull recordar aquí que...
Perquè això ho paga l'Agència Catalana de l'Aigua, no?
Sí, exacte. Però també vull recordar que hi va haver tota una sèrie d'articles a l'Eco que van fer en l'estiu del 2007 en què denunciàvem justament aquesta problemàtica. Però això sí que és important. És a dir, que la gent s'estigui banyant en un lloc que està brut perquè resulta que hi ha hagut vessament d'aigua residual, això en un poble turístic no es pot permetre. No es pot permetre, és la ruïna d'un poble en el moment que això transcendeix a nivell nacional. No? En el moment que surt en un diari la platja de Sitges té excrements, doncs encara que només sigui una platja concreta, i encara que només sigui un dia concret, home, això ens pot fer un mal terrible. No? Per això nosaltres hem estat discrets, és a dir, la problemàtica l'hem denunciat només a l'Eco de Sitges, i amb això ha estat suficient perquè el govern reaccionés. I amb això, mira, ens han fet cas, no? És a dir, que tenien una planificació determinada i al final, en la reunió del novembre, davant de veïns de la platja de Sant Sebastià, el mateix Oriols va reconèixer que havien retocat la seva planificació perquè havien considerat prioritari fer això. Bé, doncs, d'alguna cosa ens serveix l'oposició d'Acció per Sitges si servim perquè després aquestes propostes tirin endavant.
Ens queden encara no 5 minuts. Què creieu que ha de ser prioritari en el pressupost del 2009?
Una cosa que mentre no estigui resolt l'enllaç amb Campe i Cases del Sort, per exemple, doncs hauria, és una proposta que vam fer des d'Acció per Sitges, inspirant-nos en el que ja s'ha fet aquest any a la ciutat de Lleida. Justament en l'últim ple em vaig parlar que la paeria proposava el viatge gratuït per tots els escolars de 3 a 16 anys, és a dir, el que és escolaritat obligatòria, doncs bueno, pot viatjar gratuïtament entre setmanes, és a dir, els dies lectius, o sigui, durant l'estiu ja no, i 4 viatges gratuïts cada dia. Jo crec que això seria un exponent d'estar a prop de la gent.
Algú subvenciona la paeria per fer això o ho paga la paeria?
Jo crec que ho paga la paeria, però vaja, aquí també es podria fer. És a dir, que seria qüestió de posar-hi en els pressupostos el que jo crec que seria en bona justícia. Es tracta de potenciar el transport públic, es tracta d'ajudar les famílies i es tracta també, per què no, de fer que aquests nois que ara són joves i que no tenen vehicle propi, doncs es vagin acostumant a que això del transport públic funciona bé i que és una bona alternativa al transport privat. Però vaja, hi hauria moltes altres coses que en aquests pressupostos s'haurien de prioritzar. Home, a ningú se li escapa que venen temps d'atur, venen temps que hi haurà molta gent que no tindrà feina, i és un bon moment per promocionar la formació. Per tant, doncs, el que és nivell 10, el que és escola d'adults, s'ha de potenciar moltíssim, perquè la gent, encara que estigui aturada, no es pot quedar parada a casa seva. Ha de preparar-se per al que ve. I a més, la formació és la clau per poder sortir d'una situació d'atur. És a dir, si estàs aturat, no et paris. Segueix preparant-te, que segur que et sortirà una bona oportunitat si et vas preparant cada vegada millor.
Creieu d'alguna manera, per tant, que algunes d'aquestes propostes poden ser compartides pel ple en general? Perquè algunes d'aquestes ens ha semblat també que durant aquests dies s'han sentit, o poder possibilitar d'alguna manera les sortides professionals d'aquelles persones que han quedat en atur, la formació, etcètera, etcètera. Creieu que serien mesures que d'alguna forma poden conciliar les diferents formacions polítiques?
Esperem que sí, però per exemple ja he parlat abans del tema dels càrrecs de confiança, el tema de el que se'n diu capítol 1, que és el de personal, no? Doncs nosaltres el trobem exagerat. No congelar-lo, disminuir-lo, baixar-lo, doncs això potser no tots els grups ho veuran bé. Per tant, doncs, bé, aquí la nostra proposta econòmica és aquesta, és a dir, austeritat, austeritat i austeritat.
Queden encara més reunions per fer-se d'aquesta comissió?
Segurament abans de les pròximes ordenances ens tornarem a parlar-ne, però vaja, el que hi ha sobre la taula és una cosa de concepte que, pel que veiem, encara no està dins
interioritzada, voleu dir?
Sí, dins l'actitud o dins l'interior de l'equip de govern. Mm-hmm. No? Vull dir, sembla que encara vagin amb el cicle econòmic alt. L'altre dia en el ple també denunciàvem aquestes banderoles Sitges-Vila de festivals. Caram, quina falta feia de denunciar això i justament en aquest context. I de vegades, al costat d'això, es vetllen poc les coses de difusió, de posar el nom de Sitges a fora, a l'exterior, en positiu i gratuïtament. Parlàvem en el ple, per exemple, de la, no sé si la quarta o la segona marató, la quarta marató del Mediterrani. Que passa per Castelldefels, diu Castelldefels, Gavà, Castelldefels. Sí. Dues vegades surt
aquest,
Castelldefels,
aquest cap de setmana.
Una Gavà i cap Sitges quan justament passa per les botigues de Sitges, és a dir, per terme municipal. Doncs vetllar aquestes coses, la veritat és que no costa ni un duro, simplement està al damunt. I la veritat és que aquestes coses de detall són les que també fan aquesta difusió gratuïta, però que és important.
Les 12 del migdia veurem si aquest missatge de les tres paraules, austeritat, 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 apareix molt sovint en les reunions que tindran lloc aquests propers dies. Andreu Bosch, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Demà hi tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.